Obrim bloc poliesportiu en aquesta nova edició del Temps de Descompte, després de fer un repàs exhaustiu al que ha estat, sens dubte, aquesta gran notícia esportiva de la jornada, aquesta gran victòria del Rugby Club Sitges davant el Ponent. Com dèiem, obrim bloc poliesportiu i comencem, com sempre, parlant de bàsquet. Passa els partits de la 22a jornada del grup segon de Copa Catalunya, destacant, com no, aquesta nova victòria del Club Bàsquet de Sitges, 76-89 a la pista del grup Barnum ahir a la tarda. La resta de marcadors han estat aquests: l'Hospitalet 70, Castellbisbal 79, Gavà 52, Artés 70, Viladecans 94, CS 69, Sant Boi 82, Albert Disseny 54, Martorell 76, Ramon Llull 67, Reus Plom 74, Collblanc 97 i el Vendrell 77, Nat Tàrrega 69. Poques coses han variat a la part alta de la classificació d'aquest grup segon de Copa. El Castellbisbal i el Viladecans Sant Gabriel continuen manant. El líder, però, el Castellbisbal. 19 victòries, 3 derrotes per 18 victòries, 4 derrotes són les que sumen al Viladecans. El Sitges també es manté ferm a la tercera posició amb 15 victòries, 7 derrotes, les mateixes que l'Artés. A la part baixa tampoc han variat massa les situacions dels equips, com per exemple el Sant Boi, que és quart per la cua, amb 7 victòries, 15 derrotes, les mateixes que el Bluer CC, el penúltim, el Martorell, amb 5 victòries, 17 derrotes, i el Reus Ploms Cué, amb 4 victòries, 18 derrotes. Una nova victòria, com els dèiem, del Club Bàsquet de Sitges. Ahir a la tarda, els homes de Daniel Sampera es desplaçaven a Barcelona per jugar davant el grup Barna. Al final dels 40 minuts, com dèiem, 76-89. Els anotadors del maig per part dels Sitges van ser Òscar Pérez amb 19, Guillem Palou amb 3, Eduard García amb 14, Adrià Mestres amb 13, Jordi Escudé amb 2, David Carreter amb 9, Eduard Piñero amb 15, Xavi Sabater amb 5 i Arturo Barro amb 9. Els parcials dels quatre períodes van ser 20-24 el primer quart, 20-24 també el segon, 19-17 el tercer i 17-24 el quart i definitiu. Victòria, per tant, important del Club Bàsquet Sitges, que el manté en aquesta tercera posició. A la fi dels dos primers períodes, el Sitges ja manava de 8 punts, 40-48. En el tercer quart, els sitgetans aconseguien mantenir aquesta distància de 10-11 punts, fins a una màxima diferència de 15. Al minut 5, 45-60, on cal destacar sobretot el partidàs d'Òscar Pérez, que ha dirigit l'equip magistralment i anotar, com diguem, 19 punts. A l'inici de l'últim quart, un triple del grup Barna va reduir les diferències fins a arribar al 62-65. I a falta de 2 minuts, amb el marcador 71-78, el tècnic del grup Barna va decidir forçar personals per retallar punts als Sitges. Però un increïble 100% en els 8 llançaments de tirs lliures van fer que els darrers 2 minuts el partit ja pràcticament s'acabés de sentenciar i, per tant, tirés per terra aquesta tàctica del tècnic local, 71-86, que arrodonir un triple en l'últim instant de l'Edu Piñero per deixar aquest marcador final, com dèiem, en 76-89. Aquesta setmana, ho dèiem ara fa uns moments, els dos equips capdavanters de la classificació també han guanyat els seus respectius partits. El Viladecans CS, que es va saldar amb una victòria contundent del conjunt del Baix Llobregat per 94-69, i l'Hospitalet Castellbisbal. El Castellbisbal, en aquest cas, va guanyar domicili per 70-79. I atenció, important, perquè aquest proper dissabte el Sitges rep el Club Bàsquet Viladecans Sant Gabriel a partir de les 6 de la tarda a Pinsbens. És un partit clau si el Sitges vol seguir aspirant a les places d'ascens sin retallar encara un partit dels 3 que el Viladecans li du d'avantatge. En el partit d'anada, ho vàrem dir la setmana passada, però ho tornem a recordar, el Sitges va perdre de 10 punts, 84-74. Si és important guanyar el maig de dissabte, encara serà més el bàsquet average. Per tant, repetim, aquest proper dissabte a partir de les 6 de la tarda aquest interessantíssim Club Bàsquet Sitges Viladecans Sant Gabriel s'haurà de guanyar i, si pot ser, superar aquests 10 punts per imposar-se també en el bàsquet average de cara a un hipotètic empat al final de temporada. Tanquem el món del bàsquet parlant de les colònies que un any més organitzen el Club Bàsquet Sitges, aquestes colònies de Setmana Santa per tot el jovent que vulgui passar uns dies d'esbarjo i esport en plena natura. En aquest cas serà a la Casa de Colònies del Pinatà, a Gualba, al peu de la muntanya del Montseny. Les activitats que se'n realitzen són bàsicament esportives i centrades en el món del bàsquet, però principalment es busca que els participants passin uns dies d'esbarjo i de convivència. Així, no hi faltaran els tallers per als més petits, concursos, jocs de nit, gincanes i jocs per fruit de la natura. Recordem que la sortida per aquells que participin de les colònies de Setmana Santa d'enguany està prevista pel dilluns dia 29 de març al pavelló de Pinsbens i la tornada el dijous dia 1 d'abril després de fer el dinar amb els pares a la casa de Gualba. Les inscripcions es poden tramitar a través del web del club, a la pàgina clubbasquetsitges.com o bé directament a les oficines de l'escola de bàsquet al pavelló de Pinsbens.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Temps d'hoquei patins en aquesta nova edició del Temps de Descompte, en aquest dilluns 8 de març de 2010. Bones notícies, magnífiques notícies. La victòria del Club Patí Sitges 4-10 a la pista del Raspeig li continua donant opcions. Abans de parlar del partit de dissabte passat al COI, però un repàs, com cada setmana, als marcadors que ens deixa aquesta 19a jornada a la Primera Nacional Espanyola. Han estat aquests: Mataró 0, Voltregà 4, Areces 3, Centro Asturiano 1, el ja esmentat Raspeig 4, Sitges 10, Sant Feliu 6, Tordera 1, Cerdanyola 7, Monjos 3, Oviedo 5, Alcobendas 3, Calafell 3, Sant Antonio 3 i el Vendrell 5, Bigostic 3. Poques coses s'han canviat a la part alta de la classificació, per no dir gens. El Sant Antonio, el conjunt de Pamplona, continua liderant aquesta Primera Nacional amb 40 punts, seguit però molt de prop pel Sant Feliu amb 38, 35 per Voltregà, 34 per Vendrell, el Cerdanyola en suma 33, 32 per Tordera, el Calafell, que ha fet una baixada força espectacular, se queda a la setena posició amb 30 punts, 28 per Monjos, Alcobendas 26, Areces 23 i atenció a aquesta posició que és la que marca la salvació de categoria. 22 punts sumen el Roller Oviedo, el Mataró i el Raspeig. El Sitges, tercer per la cua amb 18 punts, 14 per Centro Asturiano i el Bigostic 7 punts. Aleix Ramírez, molt bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
La pallissa
sí.
Va tenir premi.
La pallissa va tenir premi.
La pallissa d'anar fins al COI, doncs, perquè el partit, recordem una vegada més, es va jugar al COI i no passa a Sant Vicenç del Raspeig, sí. Zona a la cantina, diem-ho així, perquè allà estan en plenes fiestes de moros i cristianos, i per tant, el maig es va haver de jugar a la pista de l'Alcoi. Com dèiem, el viatge i la pallissa de quilòmetres va valer la pena perquè el partit era importantíssim. Com diem els catalans, de caixa o faixa.
Sí, sí, és d'aquells partits que sembla que no, perquè el millor que pot quedar encara 10-11 jornades, però que veient el calendari i veient que és un rival directe pels Sitges, era un partit que els 3 punts havien de venir cap a casa. I va ser així, la veritat és que va ser un partit on tot va sortir bé. El Sitges va dominar des del primer moment, sobretot molt important la defensa que va fer l'equip. El fet de fer una bona defensa va, perquè qui veu sovint el Sitges veu que és un equip que ataca bé, que mou la pilota molt bé, però que millor potser descuida una mica la defensa.
Correcte.
I potser és aquest el punt feble que en aquest partit no va existir. I que va ser, jo crec, la clau de que l'equip agafés la confiança suficient per estar concentrat i amb la intensitat que li va donar la victòria.
L'equip anava molt mentalitzat, però, Aleix.
Sí, l'equip tota la setmana sabia
De fet, s'havia parlat molt d'aquest partit a nivell de grup, a nivell de vestidor, va haver, diguem-ho així, una posada en comú de l'actual situació de l'equip i a partir d'aquí doncs, suposo que tothom...
Una posada en comú més per fer pinya i per mirar de treure tot el positiu, perquè se sap que aquest grup hi ha molt bon rotllo i hi ha coses positives, però a vegades cal refrescar aquestes coses positives i donar-li més virilla perquè la cosa surti bé. Uh-huh. I aquesta bona energia es va transmetre a la pista el dissabte.
Uh-huh. El raspeig aquí, sempre ho recordem, havia vingut, com diuen els castellans, con lo puesto.
Con lo puesto, i allà també.
I van guanyar 4-5. Calia no repetir la història.
No, a veure, estava clar. A veure, el Sitges va dominar durant tot el partit, es va posar, crec, fins un 0-4, però és el que hi ha al nou reglament, que un equip com el Raspeig no pots deixar ni un minut d'estar al partit, perquè per molt que millor que no tinguin bon joc, com dic jo, sempre tiren d'ofici.
És un equip que juga molt directe, no?
Exacte, juga molt directe, un joc molt pràctic, saben a lo que van, saben les seves dificultats i saben els seus punts forts i els exploten al màxim. I per tant, a veure, nosaltres vam anar a jugar al Coi, però Raspeig és una pista que molts pocs equips guanyaran, ja ho dic ara, per molt que estigui baix, molt difícil de treure punts.
Pot haver estat aquesta un cert avantatge el fet d'haver jugat al Coi i no a la pista del Raspeig en si o no?
Potser sí, poder no, això mai se sap. Clar que jugant en una pista que no és ni per l'equip local ni per l'equip visitant, pues la cosa es posa igualada, tots els equips tenen les mateixes armes i d'allò, però bueno, jo crec que va ser un factor que potser el Sitges sí que va aprofitar, però no crec que va ser la clau de la victòria.
Tornava Àlex Enribó a la porteria després d'haver complert els dos partits de sanció,
sí,
i
sí,
l'Àlex va ser, com acostuma a ser sempre, una peça fonamental.
Jo crec que va treure la veterania que porta a sobre i realment va fer un partidàs, no tirant-se l'equip a sobre, però
gairebé.
Gairebé. Uh-huh. I també destacar el Marc Cortells, que va estar sensacional, va marcar 4 gols. Deixant aquestes individualitats, el que ens hem de quedar és amb la idea de grup que va haver-hi en aquest partit. Tothom sumant, tothom uns als altres ajudant-se, un altre fet que demostra que el míster va moure tota la banqueta. És allò que diem avui, que està tan de moda aquestes idees de grup, que hem de tirar tots en una, pues era aquest el missatge i es va complir. I jo crec, sincerament, que aquest pot ser definitivament el punt d'inflexió que necessitava el Sitges. Uh-huh. Portàvem dient que el Sitges a casa millor perdia alguns punts, però també jugava bé, mereixia més, i això a fora també ho està passant. Estava passant que el Sitges feia bons partits, però no acabava de tindre el premi, i una victòria fora de casa dona molta moral per l'equip.
Uh-huh. El millor, per tant, de dissabte, el treball de grup.
El treball de grup.
I aquest plus de treball defensiu que també... Doncs...
Sí. No, està clar que defensivament va ser el millor partit de la temporada del Sitges, sense cap dubte. No, això no vol dir que en altres partits no els defensés, simplement que al millor les coses no sortien com calien, però va ser un partit que defensivament es va fer molt bé.
Jo continuo reiterant que els partits que ha guanyat el Sitges aquest any els ha guanyat d'una forma espectacular, marcant 10 gols a Raspeig, 10 gols em sembla que també va marcar a Vigo.
A Monjos
també
8,
va... 8 9, sí. No, no. És casualitat, Aleix, això? O...
A veure, jo crec que no és que sigui casualitat. A veure, la casualitat sempre és un element que juga amb tot, però em refereixo que un equip, quan surt concentrat, quan li surten les coses des del primer moment, canvia molt la situació. Pensa una cosa, Pitu, que el partit de Raspeig, el Sitges dominant tot el moment, però va haver-hi un moment que el Raspeig es va posar 3-5.
Sí. I que... Ai, no?
Ai, uh-huh. Que potser d'allò, però de seguida l'equip va seguir jugant, no va canviar allò radicalment de joc, va seguir jugant a la mateixa idea i de seguida van arribar el 6è, el 7è i el 8è i es va acabar sentenciant el partit. O sigui que jo crec que la clau de que aquest equip tiri endavant és sortir concentrat i amb la mateixa intensitat des del primer fins a l'últim segon del partit. Uh-huh. Això és la clau. Lo de més, jo crec que amb aquesta confiança surt sol.
Planaven l'ambient, que el partit era vital?
Sí, a veure, plegàvem... El que tampoc no es volia transmetre és que era un partit de vida o mort, però se sabia que era un partit importantíssim. Però
pràcticament, perquè de perdre respeig ja saps que...
Sí, sí,
que,
les
que,
coses que, es complicaven, es complicaven una miqueta. I no deixar de recordar que, malgrat aquesta victòria, el dissabte hi ha un partit importantíssim contra el Centro Asturiano, que aquest també és inclús més important que el partit de respeig, perquè és un partit a més que és a casa.
El partit de respeig et permet seguir en aquesta lluita, no direm que desesperada, per evitar el descens de categoria, però...
Clar, és que no oblidem que el Sitges lluita per mantenir-se en la lluita. Uh-huh. L'objectiu és aquest.
Sí. A 5 punts.
Sí, 5 no, punts. 5 punts.
Està a 5 punts de salvació, és a dir...
Complicat, però...
Una miqueta el que marca la barrera és l'Areces, amb els 23 punts.
Sí, sí.
L'Areces, que serà rival d'aquí 2 setmanes, si no m'erro, Aleix.
Aquest serà, per tant, també serà un partit
complicat. Clar, ara cada setmana parlarem de partit vital, de partit de vida o mort i aquests tòpics que acostumem a utilitzar en el món de l'esport, no? però veritablement és així.
Sí.
El més bo és que l'oportunitat te la dona la victòria de respeig. Repeteixo una vegada més.
Sí, la victòria de respeig si dona un respeig, plus de moral tremendo.
L'equip, suposo...
No, i l'equip després de, el que em dèiem al principi, després de ficar-se a la païssa de furgoneta que ens vam fer... I guanyar, la tornada va ser molt agradable, de veritat.
Clar, sens dubte, està molt més agradable. Hi ha un apunt molt, molt significatiu que em feia abans d'entrar en matèria de l'Eix. Clar, molts d'aquests jugadors són juniors. Tenien partit l'endemà.
Sí, sí.
Es van fer la pallissa de tornada, s'arribava aquí a la matinada,
3-4 de la matinada,
descansar,
i a la tarda, a les 6 i mitja de la tarda, un partit importantíssim també per la classificació pels campionats.
Amb el Noia.
Uh-huh. I es va superar guanyant 2-7. O sigui que això és que això no para. Això no, la maquinària, jo soc dels que penso que quan una cosa va molt bé mai s'ha de parar la maquinària, perquè quan un jugador té el ritme que té, no hi ha qui el pari. Jo crec que quan no hi ha el físic, els jugadors ho treuen d'on sigui per tirar endavant.
Una fantàstica victòria, repetim un cop més a respeig, que li dona a l'equip l'oportunitat, Déu-n'hi-do la que està caient, l'oportunitat de continuar viu en aquesta lluita de pel descens. Hi ha una cosa, i bé, s'ha de dir, a la cua hi ha molts equips asturians.
Sí, malauradament sí.
I algú fins i tot ha arribat a fer la reflexió aquella que no baixaran tots els que estan aquí. D'asturians, em refereixo?
No, està clar, i no interessa que baixin tants equips, perquè si tants equips que no siguin a Catalunya, perquè si no
Centro Asturiano, penúltim.
Hi ha el Centro Asturiano,
respeig.
L'Oviedo i l'Areces, en zona perillosa,
bueno, respeig, no.
Però és que també hi ha el Respeig, que és de fora de Catalunya,
sí,
i no crec
sí.
que la federació... A veure, això són suposicions que sempre
fem aquí.
Però en el que estem al món del hockey ens coneixem i ja sabem que la cosa funciona així. Que passi o no... I no podem fer res, nosaltres l'únic que podem fer és dedicar-nos a jugar i prou.
Sí.
És el que hi ha i tinguem que lluitar amb això.
A la part alta de l'Eix, Sant Antoni segueix molt fort, el Sant Feliu.
Sí, el Sant Feliu...
Està en un moment extraordinari,
extraordinari.
I el que ha fet una baixada d'aquelles espectaculars és el Calafell. Des que va guanyar la Copa de Príncipe, no ha rescat una.
Sí, però el Calafell, Pitu, si fas memòria, és una mica el mateix que va passar als Sitges la temporada abans de l'ascens. Els Sitges va fer una primera temporada... brutal, que va sumar quasi tots els punts possibles i després va fer una baixada de 4 o 5 partits també sense guanyar. I després no va acabar pujant. El millor són, això són coses del hockey. Jo crec sincerament que un equip com el Calafell amb el projecte que té, jo crec que tard o d'hora acabarà pujant.
Jo crec que Calafell en el seu dia en van parlar molt bé, tant tu com el Toni.
Sí, no, a veure, el Calafell és un equip que té molt bon equip, però jo crec que el Calafell és un equip que necessitarà una trajectòria més llarga amb aquesta lliga, perquè no recordem que acaba de pujar.
Una trajectòria... I el Sant Feliu?
Eh?
El Sant Feliu el veus com a equip d'aquell lliga?
Jo no sabia dir si el Sant Feliu el veu un equip com a aquell lliga o no, però quan un equip porta una dinàmica tan guanyada, no només per resultats, sinó per grup, és molt difícil de trencar-la. A veure, jo sóc dels que opino que el Voltregà pujarà sí o sí. Llavors faig la reflexió aquesta, que jo el Sant Antonio no el veig que afluixi. El Sant Antonio, sincerament...
Sant Antonio ja ha posat la directa...
Ha posat la directa i part d'algun partit, lògic, però que... I jo crec que, a veure, la lluita estarà... El Vendrell, no sé... El Vendrell m'agradaria, perquè...
Clar, en pugen dos, Ho hem de remarcar, això, aquest any no són tres, sinó dos.
El Vendrell m'agradaria perquè és un equip de la zona i, a més, tinc gent coneguda allà i però, clar, al pujar dos equips, jo crec que la segona posició la lluita estan entre el Sant Feliu i el Voltregà, definitivament. Ja està, no crec que...
Molt bé, i a la part baixa ja ho hem comentat.
Sí, sí, la part, jo crec que l'autèntica lluita d'aquesta competició serà...
Aquí surt fum, surt de tot.
Aquí acabarem l'última jornada amb infarts tots.
Per si de cas, on és l'última jornada? Oviedo, no?
Oviedo.
A la pista del roller.
Molt bona ciutat. La gent de Sitges hauria d'anar a fer una visita a Oviedo el 30 de maig.
30 de maig, última jornada. Tant de bo, tant de bo.
Tant de bo anem de visita cultural només a,
sí,
a Oviedo.
Però tant de bo també l'equip arribi amb opcions de salvar. Sí. Això voldrà dir doncs, que fins l'últim moment,
moment,
amb tota la pressió afegida i tots els components de nervis que hi ha en una última jornada d'aquelles de... Sí. De agarra-te. Però això no para, com deia l'Aleix.
Això no para i
el dissabte ve aquí al Centre Asturiano.
I remarcar que l'horari del dissabte és a les 8 de la nit, no a les 6 i mitja.
A les 8.
A les 8 i que no cal dir que el pavelló, qui vulgui venir a passar una bona estona, que cridi a qui vulgui, però s'ha d'omplir el pavelló.
Sí, sí. Ara més que mai.
Ara més que mai ja, gent... ja és... Cada partit és una final.
És un SOS, no?
Sí, com aquell sí, sí, que diu. Tant i tant. És un SOS.
És un missatge d'aquells a dir, nois, hem d'anar tots plegats per intentar doncs, el que ara sembla molt difícil, o el que fa una setmana enrere veiem molt difícil després
però
de l'última
no
derrota aquí
no
a Sant Feliu.
No és molt difícil, perquè, per exemple, si l'equip ja agafa la dinàmica guanyola de guanyar, respeig, guanya a casa i es planta la pista de la necessitat un resultat positiu, torna a estar en la lluita plenament per la permanència. O sigui que això és qüestió d'agafar una o dues ratxes bones i tornes a estar allà amunt.
Els partits de casa, que importants.
Sí, partits de casa
ho són durant tota la temporada, però ara més. Només s'ha guanyat un partit aquí amb l'Areces.
Importantíssims.
No s'ha rascat res més. Tret algun empat, recordo amb el Vendrell,
el Sant Antonio,
però, ostres, el dèficit de casa...
És molt, molt, molt.
Ha dut l'equip aquí, jo entenc que...
És brutal.
8 del vespre, dissabte.
Dissabte.
Club Petit Sitges, Centre Asturiano. Però és que el dia abans... Hi ha un partidàs, també.
Sí, sí, un partidàs.
És una mica més tard, a les 10 de la nit.
Però, bueno, és important
però
que també
la molt,
gent
molt atractiu.
Un Sitges-Barça de hockey júnior.
Sí, sí, sí.
Que el júnior està lluitant per classificar-se pels campionats i que, la veritat, personalment penso que és un dels partits on es pot veure amb jugadors al qual es refereix amb els millors jugadors de la categoria.
El júnior del Sitges.
Júniors del Sitges i júniors
del
Barça.
Barça. Sí, sí.
Està clar que tothom qui vulgui veure bon hockey que té una cita el divendres.
Doncs molt bé, el divendres a partir de les 10 de la nit aquest partidàs entre els juniors del Club Petit Sitges i el Futbol Club Barcelona i repetim una vegada més dissabte a les 8 al Sitges de Primera Nacional davant el Centre Asturiano. Ens repetim com l'Alioli, com aquest qui diu, però una vegada més doncs és final això, és final.
Sí, sí, final. Partido de... Turmalet ni turmalet
sí,
ni
sí,
altres
sí,
coses,
sí, sí,
és
sí,
més
no.
Que un turmalet.
Ara tot fa pujada, eh?
Ara tot fa pujada,
tot fa pujada.
Ara hem d'aprofitar
sí, sí.
Aquesta carreria per tirar cap amunt.
Molt bé, Aleix, algun resultat més que es pugui destacar? A banda del que ja dèiem abans del júnior de la victòria 2-0 a Anoia.
Altres resultats de la base, el Levice va perdre 0-1 amb el Congrés, el Juvenil va guanyar 8-5 als Monjos i el Benjamí va perdre 0-2 amb el Vilanova.
Mm-hmm. Bueno.
Bueno.
Eh? Què hem de dir?
Què hem de dir, tu?
Doncs fins aquí el nostre temps dedicat al món de l'hoquei patins, com sempre amb la bona col·laboració que tenim de l'Aleix Ramírez. Aleix, moltíssimes gràcies.
A tu, Pitu.
I a passar-ho bé.
Vinga.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Temps de futbol en aquesta nova edició del Temps de Descompte. En aquest dilluns 8 de març de 2010 venim d'una 23ena jornada en línies generals amb no massa bons resultats. Des de la derrota 0-2 ahir al Municipal d'Aiguadols de la Unió Esportiva Sitges davant un sòlid líder olímpic Can Fatjó. Un Sitges que, tot s'ha de dir, va controlar força bé durant els primers 45 minuts, però només començar el segon temps, el gol d'Esteban va desfer tots els plantejaments possibles. Debut també de Fran Cebrián, un dels nous fitxatges del conjunt de Manel Rodríguez, i això sí, el proper partit a Martorell és força clau ja per començar a pensar en salvar amb aquest equip del descens de categoria. Tampoc li van anar gens bé les coses al Sobrense, que va perdre 3-2 al camp del Vallirana. però per dos cops es va arribar a avançar amb el Suburense. Segueix aquesta lluita aferrissada també per al Suburense per tractar d'evitar amb el descens de categoria. Nota positiva d'aquesta 23a jornada, que els seus màxims rivals també s'han deixat punts pel camí. En fi, analitzarem aquesta 23a jornada tant a Preferent com a la Primera Territorial. Donarem un tomb també per al grup 8è, bàsicament per recordar que l'Internacional va perdre 2-3 davant el Ciutat Cooperativa en el que fou el debut de Nacho González a la banqueta de l'Inter. Futbol i més futbol des d'ara fins a les 9. I el nostre primer punt d'atenció, com cada dilluns, és el futbol base. L'Albert Lluís és a punt ja per comentar-nos, per explicar-nos què és el que han fet els equips de la Blanca Subur en aquest darrer cap de setmana. Albert, molt bona tarda.
Hola.
Doncs vinga, comencem ja a repassar aquests marcadors que ens deixa el cap de setmana. Per on vulguis, senyor.
Doncs pues començarem pel juvenilà. Base Espirall, Les Clotes 0, Blanca Subur 7. El camp del Cué, golejada fàcil, fallant molts gols. Juvenil B, Blanca Subur 6, Vendrell 0. Golejada convincent. Estem segons esperant partits decisius. Avui s'ha jugat bé i s'han marcat molts gols. El cadet A, Blanca Subur 4, Lleida 0. Primera part horrible, amb una Blanca que no ha trobat el lloc al camp. A la segona, uns canvis molt encertats han començat a funcionar i han golejat el Lleida. L'infantil A, Atleti Vilafranca 2, Blanca Subur 3. Justet però merescut, ja que la Blanca no ha patit pel resultat, només en els últims 5 minuts quan els locals han marcat el segon gol. L'infantil B, Sant Jaume dels Domenys 1, Blanca Subur 4. Victòria per golejada en un partit en el que la Blanca va ser superior. Infantil C, Blanca Subur C 0, Vilanova 5. Amb més físic els visitants es van golejar sense rèplica. A l'Evina, Blanca Subur 5, Javac de Terrassa 0. Golejada sobre un rival de nom, que al camp no ha demostrat res. La Blanca se'ls ha menjat. A l'Evin B, Escola Futbol Garavà 3, Blanca Subur 1. Molt bona primera part, aguantant el 0-0. A la segona, els canvis i la força física dels locals han fet baixar el joc de la Blanca. A l'Evin C, Blanca Subur 3, Penya Jo de la Roqueta 7. La Blanca ha començat molt bé posant 2-0. Després no s'ha cregut que podia guanyar i han caigut en picat davant un equip més gran. Benjamín A, Abrera 1, Blanca Subur 4. Gran partit d'un equip que cada dia va a més i fan un futbol pràctic i efectiu. Blanca Subur B, de Benjamín. Blanca Subur 0, Penya Jove Roquetes 3. No aixeca cap aquest equip. Avui ha tornat a no jugar a res. Benjamín C, Blanca Subur 8, Sant Sadurní 0. Esplenda de golejada d'un equip que sembla que hagi agafat el ritme de la Lliga. Per últim, el 46 campionat de Lliga del Nou Pinsbens, amb promeses, Construcciones Chechu 3, Mi Pintor 3. Tremac 7, Interarmaris 4 i Òptica Holandesa 2, Sixa 5. I en Pitufos, Begutes Adell 2, Hotel Estela 2, Newton Informàtica 3, Restaurant Triana 1 i Camping Sitges 2, Les Magnòlies 3.
Doncs, com sempre, aquest 46è campionat local del Nou Pinsbens posa el punt i final a aquest ampli repàs que cada setmana ens fa l'Albert Lluís sobre els resultats dels equips de la Blanca. Albert, moltíssimes gràcies.
Hola.
Molt bona setmana. Adéu-siau.
Adéu, igualment.
Un cop d'ull també a la jornada de futbol femení per repassar, per recordar quins han estat els marcadors dels equips femenins del club de futbol Suburense. No ha estat, sens dubte, aquesta una bona jornada, tret, això sí, del punt aconseguit pel primer equip al camp del Santpedor. Repassem, doncs, com dèiem, aquests marcadors. L'Alevi Infantil, que va perdre per la mínima 3-2 al camp del Reus Deportiu. Filo, la golejadora, va fer els 2 del seu equip. Pel que fa al cadet juvenil, certament el Sobrense ho tenia complicat, ja que visitava la ciutat esportiva de Sant Adrià, el Reial Club Esportiu Espanyol. Al final, el conjunt blanquiblau es va fer amb la victòria gràcies al 7-0 final. I com dèiem, el sènior, que va esgarrapar un puntet, un bon punt, sens dubte, gràcies al gol de Judit al camp del Sampador. Empat a un final, Sobrense, que viatjava amb moltes baixes, però que, com dèiem, va aconseguir anotar amb aquest punt al camp del Sampador. Seguim endavant d'aquí uns instants. Repassarem com ha anat la jornada 23 a Preferent. Els marcadors que ens deixa aquesta 23a jornada han estat aquests: Torreforta 0, Pubilla Casas 0, Canyelles 0, Horta 1, Martorell 2, Rocatenc 3, Viladecans 3, Alcarràs 1, Mollerussa 3, Vistalegre 2, Sant Ildefons 4, Alcallà 1, Sitges 0, Olímpic Can Fatjó 2, Cervera 0, Cambrils 0 i Morell 2, Camp Clar 2. Després de la seva victòria ahir al municipal d'Aiguadols, l'Olímpic Can Fatjó sembla llançat cap al títol, cap a l'ascens a la primera catalana. 56 punts, refermant aquest liderat el conjunt de Rubí. Adeu, l'Horta amb 46. El Vistalegre, que a poc a poc es va despenjant, 43, 40 per Pubilla Casas, 35 per Alcarràs, 34 per Cervera, 33 punts Sant Ildefons i Cambrils, 32 Camp Clar, 31 al Catllà, el Canyelles en suma 30, Mollerussa 28, Torreforta 26 i el Sitges el trobem a la 14a posició, també amb 26 punts, o el que és el mateix, 5è per la cua, el Morell amb 25, 24 per Rocatenc, Viladecans penúltim amb 24 punts també i el Martorell, proper rival del Sitges, cuer amb 5. Com els dèiem, va passar el líder ahir pel municipal d'Aiguadols, l'Olímpic Can Fatjó, un líder ferm, sòlid. Toni, el que més o menys intuíem i parlàvem divendres passat, no? Aquest Olímpic Can Fatjó, repassàvem una miqueta els seus números, les seves estadístiques fora de casa, aquelles 9 victòries i aquell empat, 0 derrotes, i després de la seva visita ahir a Aiguadols, va encara engreixar una miqueta més aquest impressionant currículum fora de cara seva. 0-2, el Can Fatjó llançat al títol.
Sí, el que passa que la llàstima és que se va perdre 3 punts molt important aquí al municipal. Sí, sabíem que era un rival complicat, que era el líder, que l'havia aconseguit tot a fora, que la dificultat l'havia trobat sempre al seu camp i no passa que en contrari. Ho sabien tot això, el que passa que després de veure el Sitges a Rocatenc, al camp del Rocatenc, doncs vam creure i vam pensar que el Sitges podia fer alguna cosa. Ja no guanyar, perquè és molt complicat guanyar el líder, però sí sumar, perquè sumar és molt interessant, i el fet de no perdre els punts a casa, no assegurar-los, és primordial, i més en una lliga on està tan igualada. El Sitges, si pot salvar els punts de casa, doncs dona un pas important.
Diguem-ho que el Sitges ho va fer bastant bé durant els primers 45 minuts, va aguantar, va controlar, el Can Fatjó tampoc va tenir massa arribada a la porteria de Benoja. Destacar el debut ahir amb el dorsal número 11 de Fran Cebrián, aquest nou jugador que ha fitxat el Sitges procedent de la Marianao. El vam veure, doncs, parlaven d'esquerra, se li van veure algunes cosetes, però evidentment encara és aviat per fer un judici al 100%. En qualsevol cas, el Sitges, com dèiem, va aguantar bé, va controlar bé el rival, i la llàstima és que no es duia ni un minut de la represa quan Esteban, el jugador d'Olímpic, va fer el 0-1 en un mal refús de la defensa del Sitges. A partir d'aquí, doncs, es trenca qualsevol esquema, es trenca qualsevol plantejament, i l'Olímpic es va tranquil·litzar molt més, i ja el 64 el mateix Esteban va arrodonir aquesta victòria en 0-2. El partit, que va estar aturat durant molts minuts, bàsicament perquè va haver una topada entre Àlex Gaitán i Del Barrio, el jugador de l'Olímpic, en Fatjó, es va queixar una miqueta d'un cop de colze que li va fer Àlex Gaitán en el salt, li va fer un trau al front. Això doncs va fer que el partit estigués aturat, com deia, forces minuts. Ja es va trencar el ritme i per als Sitges qualsevol opció de poder fer algun gol. Opcions? Sí, en va tenir. Recordo una rematada de cap de Rafita que el porter de l'Olímpic en Fatjó, Ramon, va desviar. Algun xut sense massa perill, i una miqueta aquesta és la història del partit, d'un partit que va morir amb aquest 0-2 i que, repeteixo una vegada més, confirma la impressionant trajectòria d'aquest Olímpic en Fatjó, un equip en ratxa, un equip que està en vena, i els Sitges, com deia el Manel, en acabar, no és un partit de la nostra lliga. Diumenge sí, a Martorell.
Sí, diumenge sí. Clar, a Martorell sí que tens que anar a guanyar, perquè Martorell ja pràcticament és equip
de primera territorial.
I si no guanyes allà, doncs jo sempre dic que en aquest camp on es guanya o perd la lliga, on es mantenen les categories o es perden, no? Allà sí que tens que guanyar. Jo estava mirant la classificació, són 30 punts els que li porta l'Olímpic en Fasió als Sitges.
Sí, senyor.
30 punts. Són molts punts, eh?
Són molts.
Són molts punts.
I clar, vist així, sí.
Clar, jo estava mirant això i dic, clar, n'hi ha una diferència abismal d'un equip a l'altre en aspecte de punts, no? M'imagino que el terreny de joc això també es va notar, i per lo que tu en dius, doncs el Sitges no va poder aguantar la segona part.
No, i... ja dic, la llàstima va ser aquest gol als 50 i pocs segons de començar la segona part. Això ja ho deia el Manel en acabar, desmunta qualsevol plantejament que un tingui, no? I es veia sobretot que quan el Sitges apretava la defensa de l'Olímpic, la defensa del conjunt visitant tenia problemes perquè com tu molt bé saps, Toni, és un equip que mou molt la pilota, d'una banda a l'altra, pim, pam, pim. Però clar, en el moment que tu els apretes en un camp tan petit,
clar,
la sortida de pilota ja no és la mateixa, tenen dificultats, pilota amunt o pilota perduda.
Clar,
i potser al Sitges li va faltar una miqueta d'apretar més, no? de creure més en aquesta pressió.
Sí, quan
i
va
poder... d'incomodar el rival, en certa manera, que no t'arribin doncs amb facilitat.
Sí, aprofitar més el fet de que jugues un camp petit...
El que ell... Fatjó no és un equip que et jugui directe.
No.
Els que l'hem vist
té que sortir
i els
tocant.
Que coneixem mínimament, doncs ho sabem. És un equip que surt del darrere, tocant, buscant desplaçaments també d'una banda a l'altra. En fi, és un molt bon equip. Escolta, no ens enganyem, i està aquí dalt perquè s'ho mereix. Sens dubte.
Sí, clar, el Sitges tenia que haver aprofitat això, no? El fet de jugar un espai més petit, el fet de que ells no tenien espais, que no podien sortir amb la pilota controlada, que tenien que trencar, ells no estan acostumats a trencar. Tot això és el que tenia que haver aprofitat més el Sitges. Però bé, va jugar una acceptable primera part.
Amb el líder tu pots perdre, eh?
Sí,
això està clar,
sí,
eh?
Sí, sí.
Tot i que, evidentment, jugant al teu camp potser sap més greu.
Sí, clar, i més la diferència de punts que n'hi ha entre un i l'altre, no? Clar, tu mires això i dius, uf, clar,
sí,
n'hi ha una diferència impressionant. Però bé, ara vas al camp del Martorell, tu al Martorell li portes 21 punts, Martorell té 5, tu tens 26, doncs aquí sí que no pots fallar, aquí sí que tens que guanyar, però guanyar, ni sumar, és guanyar, perquè són tres punts molt importants, perquè tot està en un mocador. Des del cinquè lloc, sí, que el Pubilla Casa té 40 punts, el Carràs té 35, fins als Sitges n'hi ha una diferència de 9 punts.
Sí, sí.
Guanyes un partit, et col·loques allà al mig de la taula, perds un partit, et col·loques avall.
Te'n vas avall, te'n vas al pou.
Per això és tan interessant, sempre dic jo, guanyar dos partits consecutius. Assegurar els punts a casa. Pues tu guanyes a fora i guanyes a casa i ja dones un pas important per a després no perdre a casa, perquè si no tornes una altra vegada el mateix. Difícil, la trajectòria aquesta, difícil s'ha posat tot.
Queden 11 jornades, són 33 punts. D'aquests 33 n'has de sumar com a mínim...
20.
Sí.
46 punts, eh?
Sí.
Jo crec que els
I...
que...
amb tot.
Sí, i resant, eh?
Sí.
20
sí.
punts i resant, eh?
En fi, doncs, així van anar les coses ahir al Municipal d'Aiguadols. La valoració que feia del maig després del mateix, Manel Rodríguez, era aquesta.
Sí, és un gol que n'ha fet molta mal perquè el plantejament s'ha trencat una mica i a partir d'aquí pues, ha canviat una mica. Hem tingut que arriscar més, hem tingut que intentar controlar més el partit perquè ells ja han desistit i això ha canviat una mica el partit, no? Penso que és una pena, el primer gol a més em fa l'efecte que és un tio dels meus dubtes, els meus jugadors m'asseguren que estaven 2 metres fora de joc el que fa el gol, no sé si a la tele es veurà millor, però bé, és el que hi ha, aquests equips darrer, però troben una jugada que et fan un gol estan en ratxa, els hi surt tot de cara, i tu doncs, tens tres o quatre opcions clares i no acaben d'entrar, no? Però bueno, és el partit que s'ha vist.
La idea era aquesta, aguantar, controlar i esperar
una
opció?
No, la idea nostra era apretar-los molt, com s'ha vist a la primera part, no deixar el jugar en curt, que tinguessin que llançar molt pilotes llargues, que no és el seu joc. Els hem obligat, ells no s'han sentit còmodes en cap moment, els hem obligat a no fer el seu joc, no? El que passa és que potser la primera part ens ha faltat una mica de tranquil·litat quan teníem la pilota nosaltres, no? Sobretot al seu camp. Però tot i així, jo penso que l'equip estava donant una bona mida. Bueno, jo penso que l'equip ha donat una bona mida tot el partit. El problema és que ells, amb molt poquet, han fet dos gols i nosaltres, en les ocasions que hem tingut, no han entrat, no?
I amb el 0-2 ja el partit s'ha parat durant molts minuts i ja
s'ha parat molt la història. Jo penso que... Bueno, no vull parlar de l'àrbitre perquè tampoc penso que hagi tingut una incidència clara en el marcador, tot i que el primer gol jo tinc molts dubtes que aquella jugada fos vàlida, però no ha favorit massa el ritme del partit l'àrbitre. Ha parat moltes vegades el partit, moltes faltes, per tonteries, una sèrie de situacions que el partit li ha faltat ritme quan nosaltres més necessitàvem el ritme, no? Perquè era agafar una mica... La situació per portar el partit al nostre terreny. Bueno, ens ha faltat el golet, potser, que l'hem tingut per ficar-nos al partit i clar, a mesura que anava passant els minuts el partit anava morint.
Bueno, no sé si aquest és un d'aquells partits que es poden perdre.
Bueno, tots els partits que es perden són un problema, però clar, no és la nostra lliga guanyar el líder, no ens estem jugant res amb ells directament, no? El que passa que els punts ens fan falta i ens fan falta a tots i nosaltres teníem esperança que avui de treure alguna cosa, perquè jo sobre el camp no he vist diferències abismals. Ells han vingut a fer el seu partit, els ha sortit bé, els ha vingut de cara, el primer gol els ha tranquil·litzat molt perquè ells estaven bastant nerviosos veient que no els hi acabava de sortir res, i això a nosaltres ens ha condicionat, evident.
Ha debutat el Fran, com l'has vist? Que he
vist alguna coseta. Sí, és un bon jugador, molt jove, ha tingut dues o tres encarades bones, hi ha falta d'entrar en joc, bé, també és normal, jo vull que sortís d'inici perquè també es trobés una miqueta ràpidament en l'equip, que fes confiança, i bueno, és un molt bon jugador, us ho puc assegurar, perquè els entrenaments es veu, el tema és que, clar, el ritme, el camp, la situació, precisament per això interessa que agafi minuts i vagi agafant el ritme, no?
Bueno, diumenge sí que és un partit de la vostra lliga, diguem-ho així.
Sí, és un partit vital i serà complicadíssim, estic convençut que no ens regalaran res, però hem d'anar allà i anar a sumar, i els tres punts serien molt importants diumenge per poder tirar endavant això, no? Però és un camp on hem d'anar a recuperar els punts que hem perdut avui, no? Si diumenge som capaços de guanyar allà, doncs realment el d'avui doncs, no tindrà més importància perquè era un partit dels que dius tu podien perdre, no? Però tampoc és que ningú es pensi tampoc que serà un partit fàcil. El Martorell últimament no perd, el divendres va empatar amb el Pubilles a casa seva, que és un dels rivals forts, no serà gens fàcil, a més juguen sense cap tipus de pressió, saben que baixaran segur i això és un equip que si els fas un o dos gols es pots enfonsar, però si es creixen et fan un gol i se'n venen amunt, és un equip que pot fer mal, ens hem d'anar al tanto i sabent molt bé el que ens juguem.
Queden 11 partits, Manel, com veus la situació de tot plegat?
Bueno, aquests 11 partits...
Final de campionat també d'aquests...
Serà difícil, està clar, però bueno, ara, després de perdre un partit, tot ho veus una mica més negre, no? El primer guanyes diumenge i ho veus tot més clar. Jo penso que queden els partits que queden, jo penso que en 5-6 victòries dels partits que queden, això ho tindríem bastant bé per tirar endavant, i amb això hem d'anar, no ens hem de tornar bojos ni perdre el nord. Sabem que dels partits que n'hi ha, alguns no els guanyarem, tots no els guanyarem, vull dir que si sumem aquestes 5-6 victòries, aquests 18 puntets serien els que serien claus per tindre bastantes opcions a salvar la categoria, no? Després hem de veure també què fan els nostres rivals i com es desenvolupa tot, però jo penso que hi ha encara molta tela que tallar.
L'equip s'ha de reforçar encara un pèl més, vull dir, perquè ha arribat un jugador, tu ens deies la setmana passada que potser caldria firmar un parell o tres.
Sí, home, un jugador més hauríem de tindre, som 17 de plantilla, avui els hem tingut a tots perquè no ha hagut lesions ni baixes per cap motiu, però... De temps diumenge el Capa no està, anava a ser molt sensible, que té un compromís personal, ja s'havien fet temps i no pot estar al partit. Jo tornem a ser 16, no? Esperem que no passi cap desgràcia durant la setmana, perquè anem justets de gent, hauríem de fer algun fitxatge, però també hem de veure com és la situació general de tot i que es pugui fer, no?
Com ha anat la setmana?
Bueno, en quant a l'equip i els entrenaments, molt bé, la gent ha treballat molt bé, amb moltes ganes i pendents d'una mica de reull del que va passant, però el que és el jugador i això, penso que estem en un moment tranquil i que es podem dedicar a treballar, que és el que ens interessa.
Perquè s'ha respirat, com deies, una certa tranquil·litat, no?
Sí, bueno, sí, ja et vaig dir la setmana passada que el que és dintre del camp i el que és els entrenaments, en principi tampoc havia hagut massa rebombori, per tant l'equip està... Jo penso que si tu et veus jugar és com entrenem, vull dir, un ritme alt, correm, lluitem, treballem, intentem fer-ho el millor possible, a vegades surt millor, a vegades surt pitjor, però una mica és el que és aquest equip, amb les seves mancances i les seves virtuts, però aquest equip això ho té, no? I no hem de perdre fins al final, perquè penso que és el que ens acabarà salvant.
I el club no sé si dic que continua en aquest cert hermetisme, no? Això vol dir alguna cosa? Vol dir que encara s'està parlant, s'està treballant?
Sí, penso que no és que sigui hermetisme. Penso que quan estigui tot decidit ja es dirà el que és, i tampoc val la pena dir res si encara no està tot, suposo, lligat, no? Però penso que l'hermetisme, bé, no ho sé. Tampoc vull ser jo sempre el que tingui que parlar.
Sí, sí, sí.
És que no parla ningú més.
Clar, aprofiteu que em pregunteu coses de futbol per ficar-me amb lius, no? I jo tampoc vull massa lius, ja, no? En tot cas, que parli qui tingui que parlar quan cregui inconvenient, quan ha de fer, i ja està. Jo sé que vosaltres teniu moltes ganes de que us diguin coses, però dintre de la tranquil·litat que hi ha, o dintre del ritme que porten les coses, doncs jo suposo que s'intentarà anar el més ràpid possible perquè tothom sàpiga que ha que atendre's, no? Però en principi les coses van, crec, pel bon camí.
Doncs això, li preguntàvem al Manel com havia anat la setmana, futbolísticament parlant, doncs ell mateix ho deia prou clar, com a club, com a moguda en general, doncs ell tampoc ja té masses ganes de dir res més. Creu que el que ja ha dit durant aquests últims dies, durant aquestes últimes setmanes, doncs ja és més que suficient, i a partir d'ara, quan les coses estiguin ja sobre segur, es dirà, es parlarà, i bé, i seguirem una setmana més, les que faci falta, i nosaltres, si parlem de futbol, molt millor, Toni.
Sí,
perquè
sí.
Arriba un punt ja que...
Sí, però me quedo amb una cosa. Nosaltres no tenim ganes de saber notícies. Tenim ganes d'informar. Tenim ganes de que el soci s'enteri. Tenim ganes de... perquè el soci pregunta a nosaltres. Nosaltres som el mitjà que informem al soci, perquè no informa ningú més. És clar, no és que tinguem ganes de tenir notícies. Tenim ganes que tot això s'arregli. Però...
Jo sempre ho he dit, tenim ganes de parlar de futbol.
De futbol.
Sí. Quan hi ha històries d'aquestes, que passin el més de pressa possible.
Qui guanyi i qui perdi, no? El que informar de si ha guanyat, si has perdut, si ha jugat bé, si no ha jugat bé, i de tot això. De lo demés, no. El que passa que no som nosaltres els que tenim ganes, és el soci. Uh-huh. Que se mentalitzi la gent, que és el soci.
Sí. Que nosaltres no tenim cap mena d'interès en...
I nosaltres no posem a ningú en embolics, no, perquè
no, clar, és que...
nosaltres som vàlids quan es té que dir les coses, i també som vàlids o tenim que ser vàlids quan no vol dir les coses. No, nosaltres sempre som iguals.
Mm-hmm. Martorell, propera parada, ho deia el Manel, amb la baixa ja confirmada de Capa, que per qüestions, doncs, de compromisos personals ja va dir que aquest partit no podria ser, i per tant és molt probable que la seva baixa la cobreixi en Guzmán, compartint eix de la defensa amb Cristian. En fi, a Martorell sí que no es pot fallar, però atenció, perquè és un equip que, com deia el Manel, ja no té cap mena de pressió, se sap que baixarà de categoria i a partir d'aquí pot jugar amb tota la tranquil·litat del món.
Sí, però me quedo amb una altra cosa. Roqueteng va empatar amb els Sitges. Arriba Martorell, pateix, però guanya 2-3. És la missió nostra, guanyar Martorell.
Sí.
No guanyem a Martorell, malament.
Doncs veurem què és el que passa diumenge que ve al camp de Martorell, un camp d'entrada de bon record, perquè l'últim cop que va anar al Sitges va guanyar 0-1, sempre recordem aquest partit, era l'últim partit de la Lliga de fa dues temporades. Plovia, però molt més del que plou avui.
Sí.
Hi havia una cortina d'aigua impressionant. Recordo que el Martorell s'estava jugant pujar de categoria i un gol de Gerard Reventós,
sí,
li va donar la victòria al Sitges. I em sembla que al final el Martorell va acabar pujant a primera catalana.
Sí, però primer no va pujar, primer no pujava, sí, sí, però sí, després sí, sí, per els compensats i perquè un equip no va voler pujar, va renunciar a la
sí,
categoria.
Sí, alguna història d'aquestes.
Va pujar.
Sí, sí. En fi, tant de bo es repeteixi el mateix resultat. Aquest 0-1 al Sitges li va de perdre. Vinga, doncs, seguim endavant, deixem la preferent, donem un cop d'ull al grup tercer de la primera territorial, també apassionant aquest grup. Els marcadors que ens deixa aquesta jornada, 23, han estat aquests: Joventut Prat 3, Carmelo 2, Martinenc 3, Marianao 1, La Guàrdia 1, Vilanova Bet 0, Cervelló 0, Sant Joan d'Espí 0, Basi Espirall Esclotes 7, Penya Barcelonista 5, Roses 3, Vallirana 3, Sobrense 2, Espluguenc 4, Ribes 1, La Múnia 0, Barceloneta 1 i Sant Mauro 1, Penyanguera 1. Líder el Martinenc amb 48 punts, seguit molt de prop per la Barceloneta amb 47, 42 per Joventut Prat, Penyanguera amb 42 punts també, 37 per Sant Mauro, 36 punts per Espluguenc, 35 per Basi Espirall, 34 per Vallirana, Cervelló 32, 30 per Carmelo, la Penya Cinco Roses amb 29, el Vilanova B amb 28, el Sobrense, que no es mou d'aquesta 13a posició amb aquests 26 punts, 25 punts per la Múnia, 23 per la Guàrdia, 23 per Ribes, Sant Joan d'Espí penúltim amb 20 i el Marianao B amb 15. I probablement el més positiu d'aquesta jornada és que ha passat una jornada més, valgui la redundància, i malgrat la derrota del Sobrense, Toni, doncs els seus màxims rivals, com el Ribes, com la Múnia, com el Vilanova B, han perdut.
Sí, aquest sí. El que passa és que la Guàrdia ha sumat...
I no es consola perquè no vol, però clar, és poc consol aquest.
És poc, és poc. La Guàrdia ha sumat 3 punts,
sí.
El Sant Joan d'Espí ha sumat 1 punt, i aquests són, van sota nostra, i aquest doncs estan escurçant diferència. A veure, el Sobrense ahir doncs no va jugar mal partit, jo diria fins i tot que va jugar un bon partit. Sobrense se va adelantar al minut 3, Granados posava el 0-1 al minut 3, que ja potser massa aviat, però en una contra en la que Granados va aprofitar i va marcar el 0-1. Ells empataven al minut 30-34, empataven, aconseguien l'empat. Ells, de fet, tenien molt la possessió de la pilota. El Sobrense potser li faltava això, tenir més la pilota, la perdia molt ràpidament, però el Sobrense jugava molt bé a la contra i en un camp gran com és aquest, doncs li anava molt bé pel joc que volia en aquest moment fer el Sobrense. Un Sobrense doncs, que sortia defensivament amb precaucions, que l'estava fent bé, que potser faltava una miqueta més al mig del camp. De fet, el Jordi a la segona part va treure el Blas una miqueta més de mitja punta, un Blas que no sortia en l'11 inicial, però sí sortia a la segona part, i això li va donar mordient al Sobrense a la segona part, que va marcar al minut 13 de la segona part,
el 2-1,
Blas, en una molt bona jugada de los dos que havien sortit en aquells moments al terreny de joc. Toni Salido fa un passe a Blas en profunditat, aquell guanya la posició als defensors i marca el 1-2. Tot feia preveure que el Sobrense, si aguantava una miqueta més, doncs podia guanyar el partit. No ho tenia fàcil perquè el Sant Joan d'Espí, el Vallirana, per mi, me va demostrar en tot moment un molt bon equip, juga molt bé les bandes, té jugadors molt decisius, toca molt la pilota en un camp tan gran com aquell, doncs està molt acostumat a jugar d'aquesta manera, són molt peloteros, no?, d'aquests que l'agraden tocar i tocar i tocar. Va arribar a l'empat a dos d'ells i quan faltava molt poc per acabar el partit, doncs arriba el tercer gol d'ells, potser en una jugada doncs que per Jordi Serra era fora joc. Nosaltres de la nostra posició no veiem clarament l'arribada, quan remata el jugador, si estaven fora joc o no. L'àrbitre no va estar tampoc a l'alçada, jo penso que va perjudicar més al Sobrense que amb ells. De fet, n'hi havia un home a la banqueta del Vallenana que coneix molt bé els àrbitres, sap com com pentinar-los una miqueta, i doncs ho va saber portar força bé. I jo penso que ahir potser al Sobrense li va faltar una miqueta més, perquè si algun resultat per mi hagués sigut just un empat, no perdre els 3 punts. Però bé, és cosa del futbol. Sobrense va fer el que va poder.
Bé, una miqueta, estar explicant això, t'estic escoltant, Toni, i una miqueta la sensació és una miqueta el que va passar també el dia de Cervelló.
Sí,
derrota, sí. 3-2 també, el Sobrense va fer mèrits per endur-se com a mínim un punt, i una miqueta es va repetir la història ahir.
Sí, sí, la diferència és que el dia de Cervelló el Sobrense va patir el tercer gol, una errada de marcatge del Sobrense, potser una errada del Sobrense, i va patir el tercer gol. Aquí es diu que és un gol que ve precedit d'un fora de joc, i clar, estava aguantant molt bé el Sobrense, de fet pensàvem que se podia portar, perquè precisament era en el moment que el Sobrense controlava més el partit, quan arriba el gol d'ells. El Sobrense ahir le vaig veure una miqueta més, a veure, tocant més, buscant una miqueta les bandes, jugava més en contraatac, potser li faltava una miqueta subar la pilota, aguantar més la pilota, perquè clar, si perd la pilota molt ràpidament és el rival el que té la posició, i quan el rival té la posició i és un equip com el Vallirana, és perill,
sí,
no?
Sí.
Però jo penso que ahir el Sobrense va fer un partit molt acertat, llàstima, no li va acompanyar. Necessita un plus més aquest Sobrense a cap contrari com a casa per aconseguir els 3 punts. Té que donar-lo tot. El rival d'ahir era un molt bon rival, tenia molt bons jugadors, i ahir va ser una llàstima, perquè jo, per la manera de veure el futbol i de tothom que estàvem allà, fins i tot el cronista del Vallirana ho posa, que davant d'un gran equip va guanyar el Vallirana, el Sobrense va demostrar ser un bon equip, però va perdre els 3 punts.
I l'anàlisi que feia Jordi Serra del partit, doncs una miqueta en la línia del que deia el Toni, i començant doncs per aquesta valoració arbitral, que no és ni de bon tros massa positiva per al tècnic del Subú.
Sí, bueno, aquí no haguéssim guanyat mai. Vull dir, des de la primera jugada que hem marcat el gol del David Granados, que sortia des del nostre camp, a la banqueta del nostre estimat amic Ricard Salmerón s'ha dirigit l'arbitratge d'una manera brutal. Vull dir, jo és que si faig això, duro a la banqueta 10 minuts. Encara que haguéssim anat 2-2, hauria parat com a Sant Mauro, hauria allargat el partit i ens haguéssim guanyat al final. Vull dir, jo estic content de l'actitud dels jugadors, és un camp que... Realment aquí només havia guanyat un equip, un camp molt difícil, i el Sobrense ha donat la cara en tot moment, tot i que ells són un bon rival, però bé, amb arbitratge dirigit.
Home, un Ricard Salmerón que diu que estima molt el Sobrense.
Bueno, allà està, donant salts com si hagués guanyat la final de la Copa d'Europa. Jo són coses que no entenc. Jo, si avui estimo tant el Sobrense, per la dignitat del que tens al costat, la veritat és que no ho celebraria d'aquesta manera. I amb la porta oberta, cantant, saltant, votant, pràcticament a la dutxa, pensem que estimar el Sobrense és una altra cosa.
Potser l'ha faltat al Sobrense, no sé, dic jo, tenim més la pilota, més la posició de la pilota. Ells l'han perdíem nosaltres ràpidament, i això ells l'aprofitaven una miqueta més, no?
Sí, òbviament... Òbviament ens han faltat coses, ells eren un equip que amb la pilota als peus jugava molt bé, ho sabíem del partit de casa, que ja ho hem estat parlant, però a la contra ells deixaven 2 o 3 tios a darrere. De fet, el gol els hem enganxat al segon gol amb una jugada molt bonica i ràpida, i bé, quan els teníem crec que més collats, un mal rechace de la defensa nostra, doncs ha aconseguit un gol des de fora l'àrea. Ens han empatat i després han continuat tirant endavant, i des de llavors no hem tingut una ocasió per fer el 2-3, no? I ells doncs apretaven, i en una jugada en fora de joc de 3 metres ens ha marcat el 3-2.
Una llàstima, no? Perquè avui teníem més a prop sumar que mai,
Sí, és una llàstima perquè, bueno, ja estàvem bastant tranquils, i que era un partit tipus Prat, no? Que el veies que el tenies bastant controlat, potser ells tenen més joc enmig del camp que el Joventut Prat, perdona. Ens han tocat bastant, sobretot el nou ens ha guanyat molt l'esquena, però bé, la feina de la nostra defensa i el nostre mig del camp era bona. Òbviament ja ha vingut a partir dels 60-70 el cansanci físic d'alguns jugadors que no estan del tot bé encara, però bé, jo he vist per exemple amb el David Roser i amb el Mario al mig, mentre s'han aguantat he vist molta més equilibri, no? És cert que algú preguntarà per què he fet els canvis que he fet, però la veritat és que és per cansanci, perquè si no, no toques a ningú, però hi ha llocs del camp que desgasten molt i s'han de prendre decisions, i el Sobrense doncs avui ens ha faltat potser. Quan ens han empatat a 2, tenia una altra jugada. No n'hem tingut, si t'hi fixes, els últims 15 minuts era tot més cor. No hem tingut ninguna jugada, i a la primera part i al principi de la segona alguna aproximació clara han tingut.
avui era bo sumar, no? Perquè tots els rivals directes tenen compromisos molt complicats i jo sempre deia al llarg de tota la setmana que el que guanyés avui donaria un pas important.
Sí, el que passa és que quan s'han marcat el 2-2 estava clar que ho quedaven 2-3 o quedaven 3-2, que és el resultat de històric del Sobrense des que estic jo, no? No hem sabut trobar aquesta jugada amb el Salido, amb el Blas, amb el Francesc, que buscàvem, no hem sigut precisos, ens hem precipitat molt amb alguna jugada, i bé, ens ha faltat tenir aquesta ocasió, però ja et dic que els laterals d'ells, el Calvet aquest que jugava per les bandes perdia molt el lloc, estàvem parlant d'aprofitar aquesta zona, però no hem sigut precisos en el pas, ens hem precipitat en moltes ocasions, i ja quan ens hem posat 3-2, pues, realment ha passat una mica com el Cervelló, no? Pràcticament no hem cregut en que podíem tornar a empatar, ens hem vingut una miqueta avall.
Ara passar pàgina, estudiar bé aquest partit, passar pàgina i pensar en la Múnia municipal. Aquí sí que es té que anar per totes perquè, com jo sempre dic, assegurar el punt de casa pot ser la salvació al final.
Sí, és obvi. Aviam, ara venim d'aquest partit. És un equip que ens ha donat, ens ha ensenyat molt a jugar a futbol. Vull dir, ens ha ensenyat el Vallirana, perdona, a posicionar-nos molt. La Múnia és una altra història. La Múnia està feta, com ja saps, a base de fitxatges d'última hora, no? Arturo, que si ara ve l'Arturo, el Minga, ara se'n va un, ve el Pablo. Vull dir, és un equip que teòricament ens té que guanyar, no? Perquè és un equip que és pràcticament de preferent o més amunt. Però bé, nosaltres treballem d'una altra manera i amb la il·lusió i a l'estar i apretar-los molt, perquè crec que físicament crec que és el punt important i crec que físicament el Sobrense és un equip que té avantatge sobre la Múnia, però hem d'estar molt concentrats i és un partit que ells són els favorits, bueno, en teoria són els favorits, són els que realment han apostat fora amb diners de fitxatges. Jo tinc els millors jugadors de la categoria, però a base d'il·lusió, no? Mm-hmm. És una altra història.
Ja per últim, Jordi, serà una setmana aquesta en la que estaràs o no estaràs, depèn de molt,
bueno, jo
de tot.
Espero, a mi m'agrada molt estar amb el Sobrense, jo de veritat estic amb unes persones que realment sí que estimen el Sobrense, això sí que és estimar, no com altres persones que parlen molt amb massa substància, no? Vull dir que diuen que estimen molt el Sobrense i després demostren això, no? Jo aquesta setmana, pues, òbviament, espero no estar, espero i desitjo, perquè ja l'ansietat, pues, la dona ja la tinc passada de comptes i segurament, pues, durant la setmana els entrenaments no els podré dirigir jo, però bé, si no estic jo, està l'Edi, que està el Josu, està el Xavi Areu o està l'Albert o el Xino, que qualsevol d'ells pot portar l'entreno, no? Jo, per aquestes circumstàncies, la veritat és que alegre no estar als entrenaments, no que no sigui per malaltia com l'altra vegada. Aviam si que arriba ja a l'Adrià i ens porta ja molta il·lusió, bueno, és el que tenim moltes ganes de que neixi.
Doncs aquesta circumstància més personal, més sentimental, a la que feia referència el Jordi, que ha de ser parar res, en breu. El Jordi que hi serà, no hi serà, però en qualsevol cas, hi sigui o no hi sigui, Toni, sí que el diumenge amb la Múnia són tres punts molt importants. Una miqueta, si fem el símil amb la situació del Sitges i el seu partit a Martorell, el Sobrense, tres quarts del mateix.
Sí, clar. Sí, la diferència del Sitges que juga al camp del Cué i la del Sobrense que juga a casa. A casa no pots perdre els punts. I més a la Múnia, que és un rival directe, que ho tens allà. Estic d'acord amb el que diu el Jordi, de que té jugadors de preferent i fins i tot jugadors que han jugat a tercera divisió. Però clar, tu tens que oblidar tot això. Tens que fer el teu partit i guanyar els tres punts.
I ara té la mà del Josep Penya.
Sí, i a més Josep Penya, doncs, fins i tot ha portat un bon delanter allà que fa la seva feina i que posarà les coses complicades al Sobrense. Fins aquí tot molt bé, el que passa que el Sobrense està necessita els tres punts i té que guanyar la Múnia. Si guanya la Múnia, doncs deixes a un rival directe una miqueta feridot per sota teu, i dones un pas endavant. I fins i tot jo estic convençut que la setmana que ve el que d'aquests pugui sumar, doncs donarà un bon pas. Si perds, doncs la prova la tens al Ribas. Fa dues setmanes, la setmana passada va perdre amb el Joventut Prat, aquesta setmana ha perdut amb l'Espluguent i és el tercer per la cua quan ja estava sortint del pou. És molt complicat aquesta competició, tens que assegurar els punts de casa, quan perds els punts de casa després te passen factura i doncs el Sobrense té que anar per els tres punts davant de la Múnia, que treballin bé tota la setmana, com sigui, però que se pugui aconseguir els tres punts.
Doncs partit vibrant, sens dubte, el que podrem viure aquest proper diumenge a partir de les 5 de la tarda al Municipal d'Aiguadols, enfrontament directe, directíssim, entre el Subo i la Múnia. Per anar acabant, Toni, fem un repàs de com ha anat aquesta jornada futbolística en altres grups de la Territorial. Per exemple, si parlem de l'Inter, parlem d'una nova derrota, 2-3 dissabte jugava amb el Ciutat Cooperativa, amb el tercer classificat. Destacar que Nacho González, que és el nou entrenador de l'Inter, doncs debutava amb aquesta nova derrota. Alguns incidents també cal lamentar durant el partit o en acabar, i una miqueta el que expliquem cada setmana, que l'Inter probablement ja s'ha de preocupar molt més en què ha de fer en el futur que no pas en el present.
Sí, sí, i a més el futur ho té que d'alguna manera gestionar d'una altra manera. No poden acabar els partits com acaben al Municipal, com fa dues setmanes que porten, i que de fet sí que puc dir a favor del Nacho, doncs que per a mi va ser el millor partit que va jugar l'Inter. Me va agradar molt l'Inter, va mereixer fins i tot sumar. No va sumar perquè al minut 30 ja jugava un jugador menys degut a l'expulsió de Bati. Tenim que parlar molt poc, no parlar amb els àrbitres, perquè els àrbitres ja venen assessorats, ja saben que el que es trobarà aquí al Municipal,
sí, sí,
amb l'Inter,
i a
la mínima garrotada,
i al carrer,
No se pot acabar els partits com se va acabar l'altre dia. S'havia acabat el partit dignament, s'havia jugat bé, s'havia perdut per la mínima davant d'un equip doncs que va quart o tercer a la classificació. Fins aquí tot molt bé, el que passa que després, una vegada acabat, no se pot enfrontar jugadors contra jugadors, perquè això el que fa és molt de mal a Inter. Moltes coses tenen que canviar, perquè si no aquest Inter, molt malament, perquè cada setmana serà igual.
Sí, sí, cada setmana un sidral no surt a compte, sens dubte. Doncs amb aquest resultat, amb aquest marcador, acabem, arribem pràcticament a les 9. Amb el repàs d'aquesta nova jornada futbolística, els diem adeu, posem punt i final a aquesta edició del Temps de Descompte. Recordin, més esport, més futbol, dimecres a la tertúlia Pilotes Fora. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé, i a vostès també moltíssimes gràcies. Ens retrobem dimecres, que acabin de passar un molt bon dia. Adéu-siau.